Conseller de Salut, Josep Maria Argimon, defensa la importància d'invertir en polítiques sanitàries coincidint amb l'anunci que el departament destinarà 450 milions d'euros en atenció primària els pròxims dos anys. Això implica construir una seixantena de nous centres d'atenció primària, així com remodelar d'altres o millorar-ne també les infraestructures. Escoltem Argimon demanant al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, augmentar també el pressupost en salut.
Sánchez es compromet al pla, al pressupost de defensa en 7 anys. Jo el que dic és que es comprometi al pressupost sanitari. També és això, salut és vida. Jo no entro si s'ha de fer o no el pressupost en defensa. Però amb salut és vida. Salut és cohesió social. Salut és tractor. Salut és generar riquesa. I això ni se'n parla.
I en relació a la setena onada de la Covid-19, Argimon assegura que no cal fer-se testos en cas de tenir símptomes, sinó prendre les precaucions oportunes, i ja ha demanat al Ministeri de Sanitat que estudiï avançar la quarta dosi de la vacuna als majors de 80 anys. Un nou atac de l'os ha forçat a un ramader de Farrera a abandonar definitivament les pastures d'alta muntanya, als Pirineus. Així ho ha confirmat la responsable de Dones i Medi Rural d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que assegura que la decisió del pastor és ferma. Ràdio Trem, José Vergés.
Els atacs de l'animal han estat reiterats des de principis de juny i en només 15 dies s'han hagut de lamentar la desaparició de 10 ovelles, 4 de les quals han estat localitzades mortes. La decisió, explica Raquel Serrat, és irrevocable, tot i que assegura que des del grup de seguiment de l'os han ofert al ramader diversos recursos per poder quedar-se. El ramader, però, ha assegurat que no és possible la convivència de l'os amb la ramaderia extensiva. En aquest sentit, Serrat reflexiona sobre quin Pirineu volem.
És hora que a nivell parlamentari es qüestioni ja de vegada quin país volem i quin model de Pirineu volem, perquè ramaderia extensiva al Pirineu és imprescindible. Així ho entenem nosaltres i ho ha d'entendre la resta de la societat, perquè el Pirineu que coneixem és gràcies a l'acció d'aquesta ramaderia que hi ha estat sempre, no és gràcies a la gestió dels tècnics experts que fa poc que ens venen a dir com hem de fer les coses.
Aquest diumenge, l'alcalde de Farrera, Àngel Bringuer i Unió de Pagesos organitzen una concentració per recolzar el ramader i parlar sobre els depredadors i la situació de la ramaderia extensiva al Pallars.
I anem ara a Tarragona, on aquest divendres s'ha obert al públic les graderies de la plaça dels Sedassos, una obra que va començar el 2017 i fins en aquest moment no s'havia pogut obrir. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
El conseller Man Pineda assegura que aquest projecte estava mal plantejat des d'un primer moment perquè no complia la normativa i s'han d'exigir responsabilitats polítiques. L'actual govern municipal assegura haver fet els arranjaments necessaris i amb la vigilància i senyalització adequada ara poden obrir. Pineda declara que aquestes obres han tingut un sobrecost de 50.000 euros i ara estan a l'espera de poder solucionar el problema de les baranes i obrir-les completament aquesta tardor.
Per això fa falta una actuació a nivell de recuperació i rehabilitació de les baranes de la grada, que ara mateix no compleixen, diguéssim, les condicions posem vigilància ara.
Un cop acabades aquestes obres, la voluntat de l'Ajuntament és poder-hi programar actes de cultura i patrimoni a la plaça dels Sedassos, per tal de donar-li sortida a aquest espai un cop passades les festes de Santa Tecla.
I pel que fa al temps aquest migdia, les temperatures augmentaran, no tant, però, com ho han de fer de cara al cap de setmana. Les màximes es mouran entre els 30 i els 32 graus.
Notícies en xarxa.
Bon divendres 1 de juliol de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Divendres 1 de juliol, últim enjoc de la temporada de ràdio amb la mirada posada en el Mundial Femení de Hockey de Terrassa que comença aquesta nit a l'Estadi Olímpic de la Cocapital Vallesana. Ahir va tenir lloc la inauguració, també a Terrassa, molt vinculada amb la cultura popular terrassenca, i avui comença a rodar la bola amb el partit inaugural entre la selecció espanyola, farcida de jugadores catalanes, també terrassenques, i Canadà. Avui en farem la prèvia amb el company de Canal Terrassa, Miqui Romagosa, i en directe ja des de l'Estadi Olímpic de Terrassa, on faran, de fet, la retransmissió d'aquest primer partit a la Ràdio Municipal de Terrassa. I també parlarem de bàsquet amb les novetats del Barça, la Penya i també del Cadí la Seu d'avui mateix, que han anunciat fitxatges i renovacions. I també de futbol i fins i tot d'esgrima. Tot això a l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què haurem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb l'Albert Soler, Albert, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol ja es coneixen els horaris de les tres primeres jornades de la primera divisió masculina.
El primer equip català en debutar serà l'Espanyol, que jugarà al Camp del Celta el dissabte 13 d'agost a les 5 de la tarda. El mateix dissabte, a les 9 de la nit, el Barça s'estrenarà al Camp Nou contra el Rayo Vallecano, mentre que el Girona farà la seva reestrena a primera diumenge a 8:15 del vespre a Mestalla contra el València.
Per cert, encara en futbol, a partir d'avui ja és oficial, l'estadi del Barça es diu Spotify Camp Nou.
Avui ha entrat en vigor el contracte de patrocini entre el Club Blaugrana i la plataforma d'àudio en streaming, que també posarà el seu logo a la part davantera de les samarretes dels primers equips masculí i femení.
I ahir el Barça va fer oficial la primera palanca, l'anomenada palanca, que li va servir per tancar els comptes en positiu.
Es tracta de la venda del 10% dels drets audiovisuals del club a la Lliga per als propers 25 anys al fons inversor nord-americà Sixth Street, per un import de 207,5 milions d'euros.
Encara en clau blaugrana, en la part més esportiva, hi va acabar el contracte de Dembélé, que per ara no té equip i ja que no ha renovat, i també es va acomiadar Luke de Jong.
El davanter neerlandès va escriure un missatge a les xarxes socials per acomiadar-se del club i de l'afició blaugranes, mentre que després que finalitzés la seva sessió. També ha tornat al seu club Adama Traoré, que ha començat la pretemporada amb el Wolverhampton.
A l'Espanyol, dues noves baixes confirmades, la d'Òscar Melendo i la de Fran Mérida.
Melendo posa punt i final a tota una vida al conjunt blanquiblau, on hi va arribar amb 5 anys i ha estat fins a debutar amb el primer equip ara fa 5 anys i mig. D'altra banda, el club ha fet oficial la marxa del migcampista barceloní Fran Mérida, que tampoc renova. Mérida va arribar a l'Espanyol l'estiu de 2020 després de 4 temporades a l'Osasuna.
I ahir l'Espanyol també va confirmar el seu segon amistós de cara a la propera pretemporada.
El primer equip masculí s'enfrontarà al Brighton anglès el pròxim dia 30 de juliol a les 4 de la tarda a Anglaterra. Abans, el dia 16, jugarà contra el Montpellier. Durant l'estada a Marbella, entre el 19 i el 28, l'equip jugarà més partits contra rivals encara s'han de confirmar.
I en categoria femenina, l'Espanyol ha confirmat aquest matí qui serà el nou entrenador del primer equip.
Marc Cabestany dirigirà el primer equip femení de l'Espanyol la temporada que ve. Cabestany ha estat el director de metodologia de l'escola de futbol femení Manu Lanzarote, on va acabar dirigint el primer equip. També té experiència al futbol masculí, on ha dirigit l'Igualada, l'Atlètic Sant Just, i ha estat segon entrenador a l'Olot i al Badalona. També va ser el segon de l'exfutbolista del Manchester United i de la selecció anglesa Steve Coppell a l'ATK Kolkata de la Superliga Índia.
En bàsquet, el Barça anuncia el primer fitxatge per a la temporada que ve, el pivot txec Jan Veselý.
Veselý arriba lliure després de desvincular-se del Fenerbahçe turc, on ha jugat les últimes 8 temporades i signa amb el club blaugrana fins al 2025. El txec ve d'aconseguir la Lliga Turca sent MVP de la final. A l'Eurolliga passada va ser el quart jugador més valorat per darrere de Mirotić, Larkin i Tavares.
Més bàsquet, Ante Tomić renova també amb la penya per com a mínim una temporada més.
El pivot croat ha arribat a un acord amb el club verd i negre per ampliar la seva vinculació per al curs que ve i dues temporades més. D'aquesta manera, el joventut segella la continuïtat d'una de les seves peces clau. L'última temporada de Tomić, als seus 35 anys, ha estat la millor de la seva carrera en l'aspecte anotador a l'ACB, amb una mitjana de 14,3 punts per partit.
També en bàsquet, el Cadí la Seu anuncia també un nou fitxatge, el de l'ala pivot montenegrina Bojana Kovacevic.
La jugadora de 25 anys arriba procedent de l'ara desaparegut Campus Promete de Logroño i disputarà la seva quarta temporada a la Lliga Femenina. És la novena jugadora per al nou projecte de Jordi Acero al capdavant del Cadí la Seu.
En hoquei herba, avui comença el Mundial Femení de Terrassa amb l'Espanya-Canadà inaugural.
La selecció espanyola, farcida de catalanes, vol debutar amb bon peu a 2:15 de la nit contra la selecció canadenca. Ahir va tenir lloc la cerimònia inaugural a les esglésies de Sant Pere de Terrassa, un acte que va comptar amb les actuacions de la cultura popular terrassenca, a més dels parlaments de la directora de la competició, Berta Bonastre, i altres personalitats. Avui, a 2:15 de la nit, començarà a rodar la bola a l'Olímpic de Terrassa amb el partit inaugural entre la selecció espanyola i el Canadà.
En futbol sala, el Barça també ha anunciat un nou fitxatge avui, el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. El jove tanca del Jaén, Antonio Pérez.
Antonio arriba lliure després de jugar al Jaén, on hi va arribar de cadet i va debutar al primer equip ara fa 4 temporades. El tanca destaca per la seva defensa i també pel seu xut exterior i signa amb el Barça fins al juny del 2025.
En tenis, ho explicam ahir en directe. Paula Badosa ja és als 16ens de final de Wimbledon.
La tenista de Begur va derrotar amb solvència la romanesa Irina Vara per 6-3 i 6-2. Demà a les 12 del migdia s'enfrontarà a la tercera ronda a la txeca Petra Vitova.
I un parell de punts de waterpolo abans d'acabar. La selecció espanyola masculina s'enfronta avui a Croàcia a les semifinals del Mundial de Budapest.
El combinat espanyol, que dirigeix el català David Martín i compta amb 13 jugadors catalans, buscarà avui a les 9 de la nit un lloc a la final per garantir la medalla. A l'altra semifinal s'enfrontaran Grècia i Itàlia.
I en categoria femenina, la selecció espanyola redimeix de la derrota als quarts i goleja França.
Espanya, amb 9 jugadores catalanes, va guanyar per 18-5 el combinat francès per certificar la 5ª plaça en aquest Mundial de Natació de Budapest.
I avui és divendres i tornen les retransmissions esportives de la xarxa aquest cap de setmana. Dissabte per Xala, protagonisme per al patinatge artístic, Albert.
Dissabte arriba a Xala el segon trofeu Catalunya de patinatge artístic, una competició que ja s'està celebrant des de dilluns a 3 municipis del Baix Camp, a Riudoms, a Reus i a Mont-roig del Camp. Hi participen 1.143 esportistes d'entre els nivells 1 i 7 de la modalitat lliure. El trofeu Catalunya va néixer el 2020 amb la intenció de donar l'oportunitat a la base de gaudir d'una gran competició i donar visibilitat al futur de la disciplina.
Per això es podrà veure la retransmissió de la gran final d'aquest trofeu Catalunya de patinatge des del pavelló olímpic de Reus durant tot el dia de dissabte i diumenge tindrem en vol.
A les televisions locals i a Xala es podran veure en directe dues de les finals de la Granollers Cup, un dels tornejos internacionals d'handbol formatiu més importants d'Europa. A partir de 4:45 de la tarda es podran seguir amb la retransmissió de la xarxa, la final juvenil femenina i la final a la B masculina.
Divendres 1 de juliol comencem parlant d'hoquei herba, de hoquei. Ha arribat el dia després de la cerimònia inaugural d'ahir al vespre a la seu d'Ègara, a Terrassa, un acte que va comptar amb l'actuació castellera dels Minyons, dels Gegants i dels Bastoners, que anaven vestits, de fet, amb samarretes dels diversos equips de hoquei de Terrassa. Avui és el moment que comenci a rodar la bola al remodelat olímpic de Terrassa. A 2:15 de la nit, la selecció espanyola, farcida de catalanes, debuta contra Canadà en el partit inaugural. A l'Estadi Olímpic de Terrassa hi tenim ara mateix el nostre company de Canal Terrassa, Miqui Romagosa. Miqui, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Martí.
Què tal? Com es veu aquest Olímpic de Terrassa ja a aquesta hora del migdia?
Doncs amb moltíssim color, no tan sols el color del Mundial, aquest color lila, que a més, curiosament, doncs, és el nom de la mascota oficial d'aquest Mundial Terrassa Hockey 2022, sinó també, doncs, déu-n'hi-do, la feina que s'està fent durant les darreres hores, no tan sols a nivell organitzatiu, perquè estem veient moltíssimes corredisses i moltíssima feina, sinó també, doncs, últims preparatius perquè estigui l'estadi olímpic, doncs, en perfectes condicions per a 9:15, aquest partit inaugural Espanya-Canadà.
Com es deia, com es presenta aquest partit, aquest inaugural entre Espanya i Canadà, com dèiem, amb una selecció espanyola farcida de catalanes i també de terrassenques?
Doncs sí, farcides de moltes catalanes, de 3 agarenques, una d'elles com a reserva, la Júlia Estrapato, que recordem va quedar fora de la llista i que està a l'espera, doncs si ha de ser alguna de les jugadores que hagi d'actuar doncs, per lesió d'alguna jugadora, però com comentàvem, doncs tot preparat per aquest Espanya-Canadà d'aquesta nit a 9:15. El tècnic Adrián Loch doncs, ha dit durant totes les entrevistes prèvies que espera que el seu equip vagi a poc agafant ritme de competició fins que d'alguna manera es comenci a trobar el joc i també doncs, l'estat de forma que busca. Més conscient el seleccionador que la competició és molt llarga, tot i que no hi ha gaire marge d'error, són 3 partits d'aquesta primera fase, però que ha de servir de rodatge per afrontar amb bones garanties aquest partit davant Canadà, el de diumenge, recordem, davant Argentina, que atenció, és el partit que més expectació està aixecant i és el que més entrades està venent, i el partit que tancarà aquesta primera fase davant Corea el dijous a partir de més de 9:45 del vespre.
I això pel que fa a la part esportiva, però Miqui, també deixa'm preguntar-te per la cerimònia inaugural d'ahir a Terrassa. No sé si la vas poder veure, com va anar aquesta cerimònia inaugural.
Doncs va ser espectacular, va ser a la seu d'Ègara, on recordem estan les esglésies de Sant Pere, i on ahir es va voler mostrar al món, doncs, no tan sols aquesta joia de la corona de Terrassa, sinó també doncs, una mica tot el que són totes les jugadores que formen part d'aquest Mundial i que, recordem, doncs, tindrà a Terrassa doncs, a l'ull del món durant 17 dies. Va ser espectacular, amb un màping sobre les mateixes esglésies de Sant Pere, on es va demostrar i on es va poder veure doncs, també la gran riquesa de la cultura popular de Terrassa. Vam poder veure doncs, diferents grups, com dèiem, de cultura popular i que doncs, van demostrar una mica que serà la festa, que a més, ara que parlo de festa, i parlo la paraula festa, que a tots ens agrada, hi ha també festa major, des d'avui fins al proper dimecres. O sigui que déu-n'hi-do, jo crec que tots els racons de Terrassa tindran una mica de festa, ja sigui festa major o ja sigui la festa del Mundial.
Déu-n'hi-do, exacte. Gràcies, Miqui, des de l'Estadi Olímpic de Terrassa. Com dèiem, avui comença el Mundial, comença la part esportiva d'aquest Mundial femení de hockey, amb aquest Espanya-Canadà. A més, Terrassa, com deies, està de festa major. Això, que vagi molt bé, i evidentment des d'aquí, des de l'Enjoc, seguirem aquest Mundial femení de hockey. Més coses, parlem ara de bàsquet, novetats al Barça i a la penya. El conjunt blaugrana ha anunciat aquest mateix migdia el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta del pivot txec Jan Veselý, que arriba lliure després de desvincular-se del Fenerbahçe turc, on ha jugat les últimes 8 temporades i signa amb el club blaugrana fins al 2025 per les properes 3. El txec ve d'aconseguir la Lliga turca, sent MVP de la final. A més, a l'Eurolliga passada va ser el quart jugador més valorat, per darrere de Nikola Mirotić, al Barça, Larkin de l'Efes i Tavares del Real Madrid. Ahir, per cert, el mànager de la secció, Joan Carles Navarro, va fer autocrítica al mitjà del club. Navarro va dir que l'últim tram de la temporada ha estat dolent.
Vam ser un exemple per tots, a totes les competicions. Vam guanyar la Copa del Rei i la veritat és que l'últim tram de temporada ha estat dolent per nosaltres i acabar així. No? Teníem moltes aspiracions. Jo crec que una miqueta a partir del playoff contra Múnich l'equip va anar una miqueta cap a baix a nivell mental i físic. I bueno, una pèrdua de confiança. Ha estat negativa perquè hem acabat amb un feeling no gaire bo, però ja pensant l'any que ve i millorant coses que hem fet malament.
Un Navarro que també va reconèixer la derrota a les semifinals de l'Eurolliga contra el Madrid va ser molt dolorosa i ara és moment de fer autocrítica.
Vam estar molt a prop i aquest any per una semifinal, que això pot passar, perquè només arriben 4 de 18 i amb totes les dificultats, però sí que és veritat que amb la dinàmica que portàvem contra Madrid i ser contra Madrid, pues encara ho fa més dolorós. I al final saps que normalment jugaràs molts partits contra ells, no? Això no és una excusa. S'ha de millorar, com he dit, s'ha de fer autocrítica i no només els jugadors, no? Sinó jo mateix o l'entrenador.
Navarro, que feia autocrítica i deia que s'havia de millorar de cara a la temporada que ve, com a mínim, de moment, seguirà de ser una Jessica Bichus. De moment són bases ja confirmades Nigel Hayes-Davis, Brandon Davis i Roland Smith. Veurem què passa finalment amb Dante Exum i, com dèiem, ja és oficial també la incorporació del pivot txec Jan Veselý. I a la penya ha renovat una de les seves peces clau d'aquesta darrera gran temporada, el pivot croat Ante Tomic, que ha arribat a un acord amb el club verd-i-negre per a la temporada opcional que contemplava el seu contracte i també per ampliar-lo fins al 2025, les tres primeres temporades, properes temporades. Recordem que Tomic ja té 35 anys. I també tenim novetat al Cadí la Seu, a la Lliga Femenina, que aquest matí ha anunciat un nou fitxatge, el de l'ala pivot montenegrina Bojana Kovacevic, de 25 anys, que arriba després de jugar les dues últimes temporades a l'ara desaparegut Campus Promete de Logroño. És la novena jugadora per al nou projecte de Jordi Acero al conjunt de la Seu. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Nascuda l'any 1996, Kovacevic va debutar a la màxima categoria estatal de la mà del femení Sant Adrià la temporada 17-18. Després d'aquesta va disputar dues temporades en la segona categoria, la primera primera amb l'agrupació deportiva Baloncesto Avilés i la darrera altre cop amb el femení Sant Adrià, on va tornar a l'equip del Maresme. De la mà de César Aneas, el qual agafava el projecte de Campus Promete, arribaria a Logronyo per disputar aquestes dues darreres temporades, les quals han estat de constant creixement professional per ella. Jordi Acero, l'entrenador del Cadí de Sau, valorava de la següent forma aquesta nova incorporació.
Amb l'arribada de la Bojana Kovacevic, doncs creiem que és una jugadora que ens donarà treball, ens donarà tir en la posició de 4, i creiem que és una jugadora que coneix molt bé la Lliga i que està evolucionant cada temporada que passa, i creiem que el seu estil de joc encaixa també amb el nostre i que podrem fer que l'adaptació i el seu rol dins l'equip doncs ens pugui aportar des del seu primer moment.
Amb la seva arribada al Cadí la Seu 2022-2023 ja compta amb 9 jugadores.
En futbol, un parell de punts. Aquesta setmana vam conèixer les renovacions de dues de les jugadores clau de l'Espanyol, la seva capitana, Cristina Gaudet, i la seva màxima golejadora, Adriana Martín, que als seus 35 anys va tornar l'hivern passat a l'Espanyol i va estar a només un pas de retornar-lo a la primera divisió. A més, avui mateix hem sabut que un gol seu de falta contra el Osasuna ha estat escollit per la nostra audiència com el millor gol de la temporada a la Reto Iberdrola. Avui n'hem parlat aquí a l'Enjoc amb ella, amb l'Adriana Martín, amb Adriana, que té clar que l'objectiu de cara a la temporada que ve no és un altre que tornar a lluitar per l'ascens.
L'afronto amb molta il·lusió, amb la mateixa il·lusió que vaig venir al gener, i amb moltes ganes, perquè també sé que estan renovant a part important de l'equip, i bueno, doncs sí, com dius, no? L'objectiu és el que és, també era l'any passat, no es va poder aconseguir pels pèls, però bueno, aquest any doncs, hem d'anar per totes des del primer moment, no fallar en partits que potser doncs, hauríem de treure els 3 punts i no ho hem fet aquest any passat, però bueno, tenim les idees clares, ho afrontem, com dic, no, amb tota la il·lusió del món, i sobretot sabent que l'Espanyol està a primera divisió si ho sé l'any que ve.
La jugadora farà 36 anys al novembre, però assegura que no pensa en la retirada. Això sí, té clar que li agradaria que fos a l'Espanyol i a primera divisió.
La veritat és que no ho sé, encara queda Adriana per estona. Sí que és cert que sóc una jugadora que es cuida molt, que bueno, té en compte tot, no? Tant l'alimentació com el treball invisible que no es veu abans i després d'entrenar, el descans. Llavors, bueno, això allarga una carrera esportiva, però bueno, no ho sé. Jo estic ara on vull estar. Estic feliç, i quan un està feliç, doncs fa que les forces surtin d'on no es tenen.
Per cert, que l'Espanyol ha confirmat qui serà el seu nou entrenador de la temporada que ve. Serà Marc Cabestany, dirigirà el primer equip femení de l'Espanyol. Cabestany ha estat director de metodologia de l'escola de futbol femení Manu Lanzarote, on va acabar dirigint el primer equip. També té experiència al futbol masculí, on ha dirigit l'Igualada, l'Atlètic Sant Just, i també ha estat segon entrenador a l'Olot i al Badalona. I també va ser segon de l'exfutbolista del Manchester United i de la selecció anglesa Steve Coppell, a l'ATK Kolkata de la Superliga Índia. I un apunt més de futbol, el Badalona continua apostant fort per jugar la temporada que ve a segona federació, tot i el descens de la temporada passada. I ara mateix hi ha una opció que té molt de pes i que es podria fer oficial, de fet, a l'assemblea del proper dimecres. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona el Ramon Duran.
Conforme passen les hores, els esdeveniments es van produint en el Club de Futbol Badalona. El president Miguel Ángel Sánchez no decau en l'intent que l'equip segueixi jugant a segona RFF la temporada vinent. Ara mateix l'opció que està més a prop és la possible compra de la Unió Esportiva Costa Brava, equip que ha baixat aquesta campanya passada de primera a segona RFF. El president Miguel Ángel Sánchez va depositar ahir uns 40.000 euros que el conjunt gironí tenia de deute amb l'AFE per poder conservar la categoria el curs vinent. Aquest és el pas previ d'una possible adquisició, ja que a partir d'ara tot depèn del deute real del Costa Brava i si només es limita a sous de jugadors o hi ha més despeses a les que s'hauria de fer front. Tot plegat s'hauria de saber abans de dimecres vinent, quan es durà a terme l'assemblea del Club de Futbol Badalona. Per aquest motiu, no es pot descartar del tot una compra d'una plaça com la de l'Extremadura o d'un altre equip que no pugui complir a l'hora de pagar els seus deutes. En aquest sentit, el club badaloní intentarà posicionar-se en el millor lloc si no és possible adquirir el Costa Brava. El president del Badalona, Miguel Ángel Sánchez, ha demanat respecte per aquestes negociacions que s'estan duent a terme.
Bueno, primer de tot, nosaltres respectem molt a la gent que ara mateix està al Costa Brava. Crec que és una família molt sèria, que ha fet les coses molt bé al Costa Brava doncs, els últims anys, i també un dels seus accionistes també importants, que és el senyor Carlos Sánchez, o sigui que el respectem màxim respecte a aquestes persones, perquè a vegades no és fàcil tirar amb els clubs endavant i a la vida sempre passen coses, no? A partir d'aquí, nosaltres el que hem fet és, bueno, ajudar en una situació puntual, però això no vol dir que estigui estancat.
Per altra banda, el Badrona no vol deixar escapar el defensa Xavi Molina, a qui li ha ofert la renovació, tot i que el tarragoní disposa d'una oferta del Terrassa i haurà de decidir. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come. Fins aquí aquest enjoc del divendres 1 de juliol. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, fins ens escoltem ben aviat. Com sempre, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Cartellera es renova amb La isla de Bergman, una parella de cineastes nord-americans viatja a una illa on va viure el director suec per inspirar-se. També s'estrena Sinjar, un film de factura catalana protagonitzat per Nora Navas. I els més petits gaudiran d'allò més amb Minions, l'origen de Gru.
Ya sabes lo que me cuesta escribir. Es una tortura, es una agonía interminable.
¿Haz otra cosa?
Ya, ¿cómo qué? ¿Me hago ama de casa?
És una professió honrada.
Els protagonistes de La isla de Bergman són una parella de cineastes nord-americans que es retiren a l'illa de Faro, on va viure el director suec Ingmar Bergman a la recerca d'inspiració. Segons avanci l'estiu i creixi la seva fascinació pels paisatges locals, la frontera entre realitat i ficció es desdibuixarà.
A los 42 años Bergman había dirigido 25 películas. ¿Tú crees que lo habría logrado si hubiera tenido que cambiar pañales?
Com ja l'he explicat abans, aquest cas és poc habitual.
Tot bé.
Sí, tot bé, tot bé.
El seu fill està vinculat a un grup islamista radical des de fa uns quants mesos.
La tarragonina Anna Bofarull dirigeix Sinjar. L'actriu Nora Navas fa de la Carlota, una dona que busca el seu fill adolescent després que aquest marxi de casa. Paral·lelament, a una regió situada a la frontera entre l'Iraq i Síria, la Dia és obligada a viure com a esclava amb els seus tres fills al servei d'una família. En canvi, una altra dona, l'Argin, aconsegueix escapar del seu captiveri i s'uneix a les milícies kurdes. Les tres han estat separades dels seus éssers estimats. Fins on estaran disposades a arribar per recuperar-los?
Marc, escolta.
Ja la tinc, Marc. Ara em dic que ho salim.
Nanit.
Sí, bona nit.
L'exitosa saga d'animació protagonitzada pels Minions torna amb L'origen de Gru. Aquest cop fem un viatge al passat fins als anys 70. A la infantesa d'en Gru, el petit malvat vol formar part d'un supergrup de malfactors i per aconseguir-ho comptarà amb l'ajuda dels Minions, principalment amb en Kevin, l'Stuart i en Bob. Amb ells, en Gru aconseguirà construir el seu primer amagatall, experimentar amb les primeres armes i complir amb les missions planificades.
I'm a baby.
la xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon divendres 1 de juliol de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Divendres 1 de juliol, últim enjoc de la temporada. Avui volem aprofitar per fer balanç de la temporada passada, amb la mirada ja posada en la que ve, amb la màxima golejadora del primer equip femení de futbol de l'Espanyol, Adriana Martín, que l'any que ve seguirà marcant gols als seus 35 anys per ajudar el conjunt blanc i blau a tornar a la primera divisió. Avui en parlem amb ella, també repassarem les novetats del Girona i de la possible remodelació de Montilivi, aprofitant l'ascens a primera, i també parlarem de bàsquet, de les novetats del Barça i de la penya, a més de vòlei, de rugby, platja, de futbol, sala i fins i tot esgrima amb tot això l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb l'Albert Soler, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol ja es coneixen els horaris de les tres primeres jornades de primera divisió masculina.
El primer equip català en debutar serà l'Espanyol, que jugarà al camp del Celta el dissabte 13 d'agost a les 5 de la tarda. El mateix dissabte, a les 9 de la nit, el Barça s'estrenarà al Camp Nou contra el Rayo Vallecano, mentre que el Girona farà la seva reestrena a primera diumenge a 8:15 del vespre a Mestalla contra el València.
Per cert que encara en futbol, a partir d'avui ja és oficial, l'estadi del Barça es diu Spotify Camp Nou.
Avui ha entrat en vigor el contracte de patrocini entre el Club Blaugrana i la plataforma d'àudio en streaming, que també posarà el seu logo a la part davantera de les samarretes dels primers equips, masculí i femení.
Ahir el Barça també va fer oficial la primera palanca que li va servir per tancar els comptes de la temporada en positiu.
Es tracta de la venda del 10% dels drets audiovisuals del club a la Lliga per als propers 25 anys al fons inversor nord-americà Sixth Street, per un import de 207,5 milions d'euros.
Encara en clau blaugrana, ahir va acabar el contracte d'Ousmane Dembélé, que per ara no té equip, ja que no ha renovat, i també es va acomiadar del Barça Luke de Jong.
El davanter neerlandès va escriure un missatge a les xarxes socials per acomiadar-se del club i de l'afició blaugranes, després que finalitzés la seva sessió. També ha tornat al seu club Adama Traoré, que ha començat la pretemporada amb el Wolverhampton.
A l'Espanyol, dues noves baixes confirmades, la d'Òscar Melendo i la de Fran Mérida.
Melendo posa punt i final a tota una vida al conjunt blanquiblau, on hi va arribar amb 5 anys i hi ha estat fins a debutar amb el primer equip ara fa 5 anys i mig. D'altra banda, el club també ha fet oficial la marxa del migcampista barceloní Fran Mérida, que tampoc renova. Mérida va arribar a l'Espanyol l'estiu de 2020 després de 4 temporades a l'Osasuna.
I ahir l'Espanyol també va confirmar el seu segon amistós de la pretemporada.
El primer equip masculí s'enfrontarà al Brighton anglès el pròxim dia 30 de juliol a les 4 de la tarda a Anglaterra. Abans, el dia 16, jugarà contra el Montpellier. Durant l'estada a Marbella, entre el 19 i el 28, l'equip jugarà més partits contra rivals que encara s'han de confirmar.
I en categoria femenina, l'Espanyol ha confirmat aquest mateix matí qui serà el seu nou entrenador.
Marc Cabestany dirigirà el primer equip femení de l'Espanyol la temporada que ve. Cabestany ha estat director de metodologia de l'escola de futbol femení Manu Lanzarote, on va acabar dirigint el primer equip. També té experiència al futbol masculí, on ha dirigit l'Igualada, l'Atlètic Sant Just, i ha estat segon entrenador a l'Olot i al Badalona. També va ser el segon de l'exfutbolista del Manchester United i de la selecció anglesa Steve Coppell a l'ATK Kolkata de la Superliga Índia.
En bàsquet, Ante Tomic renova amb la penya per, com a mínim, una temporada més.
El pivot croat ha arribat a un acord amb el club verd i negre per ampliar la seva vinculació per al curs que ve i dues temporades més. D'aquesta manera, el Joventut segella la continuïtat d'una de les seves peces clau. L'última temporada de Tomic, als seus 35 anys, ha estat la millor de la seva carrera en l'aspecte anotador de l'ACB, amb una mitjana de 14,3 punts per partit.
Més bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de la temporada que ve, pel curs que ve, és el pivot txec Jan Veselý.
Veselý arriba lliure després de desvincular-se del Fenerbahçe turc, on ha jugat les últimes 8 temporades i signa amb el club blaugrana fins al 2025. El txec ve d'aconseguir la Lliga Turca sent MVP de la final. A l'Eurolliga passada va ser el quart jugador més valorat per darrere de Mirotić, Larkin i Tavares.
També en bàsquet, un últim punt. El Cadí la Seu anuncia un nou fitxatge, el de l'ala pivot muntenegrina Bojana Kovacevic.
La jugadora de 25 anys arriba procedent de l'ara desaparegut Campus Promete de Logroño i disputarà la seva quarta temporada a la Lliga Femenina. És la novena jugadora per al nou projecte de Jordi Acero al capdavant del Cadí la Seu.
En hoquei herba, avui comença el Mundial Femení de Terrassa amb l'Espanya-Canadà inaugural.
La selecció espanyola, farcida de catalanes, vol debutar amb bon peu avui a 2:15 de la nit contra la selecció canadenca. Ahir va tenir lloc la cerimònia inaugural a les esglésies de Sant Pere de Terrassa, un acte que va comptar amb actuacions de la cultura popular terrassenca, a més dels parlaments de la directora de la competició, Berta Bonastre, i d'altres personalitats. Avui, a 2:15 de la nit, començarà a rodar la bola a l'Olímpic de Terrassa amb el partit inaugural entre la selecció espanyola i el Canadà.
En futbol sala, el Barça anuncia el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve, el jove tanca del Jaén, Antonio Pérez.
Antonio arriba lliure després de jugar al Jaén, on hi va debutar de cadet i va arribar al primer equip ara fa 4 temporades. El tanca destaca per la seva defensa i també pel seu xut exterior i signa amb el Barça fins al juny del 2025.
En tenis, ho explicàvem ahir en directe, Paula Badosa ja és a 700 de final de Wimbledon.
La tenista de Begú va derrotar amb solvència a la romanesa Irina Vara per 6-3 i 6-2. Demà a les 12 del migdia s'enfrontarà en la tercera ronda a la txeca Petra Kvitova.
I un parell de punts de waterpolo per acabar. La selecció espanyola masculina s'enfronta avui a Croàcia a les semifinals del Mundial de Budapest.
El combinat espanyol, que dirigeix el català David Martín i compta amb 13 jugadors catalans, buscarà avui a les 9 de la nit un lloc per a la final per garantir la medalla. A l'altra semifinal s'enfrontaran Grècia i Itàlia.
I en categoria femenina, recordem, Espanya, la selecció espanyola va caure contra els Estats Units als quarts, però es va redimir ahir amb la golejada a França.
Espanya, amb 9 jugadores catalanes, va guanyar 18-5 al combinat francès per certificar la 5a plaça en aquest Mundial de Natació de Budapest.
I és divendres i demà tornen les transmissions esportives de la xarxa aquest cap de setmana. Dissabte per Xala, protagonista pel patinatge artístic, Albert.
Dissabte arriba a Xala el segon Trofeu Catalunya de Patinatge Artístic, una competició que ja s'està celebrant des de dilluns a 3 municipis del Baix Camp, a Riudoms, a Reus i a Mont-roig del Camp. Hi participen 1.143 esportistes d'entre els nivells 1 i 7 de la modalitat lliure. El Trofeu Catalunya va néixer el 2020 amb la intenció de donar l'oportunitat a la base de gaudir d'una gran competició i donar visibilitat al futur de la disciplina.
Per Xala es podrà veure aquesta gran final d'aquest Trofeu Catalunya amb la retransmissió de la xarxa de patinatge des del Pavelló Olímpic de Reus durant tot el dia de dissabte, de demà i diumenge tindrem en vol.
A les televisions locals i a Xala es podran veure en directe dues de les finals de la Granollers Cup, un dels tornejos internacionals d'handbol formatiu més importants d'Europa. A partir de 4:45 de la tarda es podran seguir amb la retransmissió de la xarxa, la final juvenil femenina i la final a la B masculina. Ladies and gentlemen.
Divendres 1 de juliol comencem parlant de futbol. El retorn a primera del Girona podria agilitzar diverses intervencions a millora a l'estadi de Montilivi. Fa 4 anys es van preveure les principals actuacions per al 2028 i hi ha, però, diversos projectes, com el de la dinamització del sector, que podrien veure la llum encara més aviat. Ens ho explica des de Televisió de Girona el Joan Massaguer.
Després de la primera temporada a l'elit del futbol, l'Ajuntament de Girona va aprovar la concessió de l'estadi de Montilivi al Girona pels propers 50 anys. Llavors es van preveure 55 milions d'euros en inversions per créixer en capacitat, àrees d'hospitality, bars i accessos. Sobretot, però, la idea era dinamitzar Montilivi i els seus voltants, com explica el CEO del Girona, Ignasi Masbagà.
Zones d'aparcament, zones comercials, la botiga... Clar, al final estem en una instal·lació dels anys 70, que és quan es va fer Montilivi, i ens hem d'adaptar al futbol actual. No pot ser una instal·lació que només s'utilitzi cada 15 dies. Volem que sigui un punt d'interès dintre de la ciutat de Girona, dintre de l'oferta turística de Girona.
El descens a segona del 2019 va aturar o, com a mínim, va alentir les possibles actuacions d'un club que busca l'estabilitat a primera. El retorn a la màxima categoria hauria d'agilitzar les inversions a l'estadi. Entre les possibles actuacions es contemplarien la incorporació de restaurants, botigues i la construcció d'un apartament subterrani, tot i que es tractaria d'una de les inversions més costoses.
Gràcies, Joan. I el Nàstic a la primera federació, la nova primera federació, i explica'm la nova normativa i les noves bases d'aquesta nova competició, confirma la continuïtat de l'entrenador Raül Lagné i del cos tècnic per a una temporada més i una d'opcional. Així finalitza oficialment la temporada 2021-2022, d'un total de 13 jugadors del primer equip. Acaben la seva relació contractual amb l'entitat grana, quedant lliures, per tant, de qualsevol dret d'obligació amb el club. Ens ho amplia des de Tarragona Ràdio Andrés Tejedera.
Gonzi, Ribelles, Carbia, Artiles, Edgar Hernández i Karim Coucha no continuaran al Nàstic, mentre que el capità Joan Oriol, el porter Manu García i els defenses Àlex Quintanilla i Martillas tenen opcions de continuar després que el Nàstic els hagi presentat l'oferta formal de renovació. L'equip recupera Andrei Lupu, Kane, Òscar Sanz, Pedro Martín i Pol Ballesteros. Tots finalitzen les sessions als respectius clubs. El que continuarà a la banqueta és l'entrenador Raül Agné. De la renovació n'ha parlat l'exjugador Santi Palanca.
Al final creo que ha sido una temporada, podríamos decir, un notable alto. El sobresaliente era el ascenso y, bueno, se preveía que podrían renovar al míster. Así ha sido. Le han querido dar continuidad a la temporada pasada y, bueno, pues yo pienso que la estabilidad siempre suele ser positiva.
David Comamala també s'assuma al projecte de l'entitat grana encapçalant la direcció esportiva 2022-2023. La pretemporada arrencarà el dilluns 18 de juliol. El primer partit serà l'amistós que els enfrontarà contra el Reial Saragossa.
Gràcies, Andrés, des de Tarragona Ràdio. I encara en futbol, aquesta setmana vam conèixer les renovacions de dues de les jugadores clau de l'Espanyol, la seva capitana, Cristina Baudet, i la seva màxima golejadora, Adriana Martín, que als seus 35 anys va tornar l'any passat a l'Espanyol i va estar a només un pas, va estar a punt de retornar-lo a la primera divisió. A més, avui mateix hem sabut que un gol seu de falta contra Osasuna ha estat escollit per la nostra audiència com el millor gol de la temporada a la ja desapareguda Reto Iberdrola. Adriana Martín, bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Començo per aquesta anècdota del gol, un golaç de falta per l'escaire que va servir a més per salvar un punt en un partit que se us havia posat molt complicat. Com el recordes?
Pues el recordo com un gol molt especial i a més com una anècdota, no, que vam tenir en aquell moment, perquè bueno, recordo que es va apropar una altra jugadora, en aquest cas la Marianela, i em va dir que ella volia xutar aquesta falta, jo li vaig dir que jo també, que estava en confiança, ella em va dir que també estava en confiança. I recordo un moment en el que la russa, la Karpova, van agafar la pilota, em diu, no, tíralo tu, i vaig dir, bueno, va, doncs tinc molta pressió en aquest moment perquè era l'últim minut, perquè hi havia una altra jugadora que també la volia llençar aquesta falta, i vaig dir, bueno, doncs si no el fico, doncs serà un error no greu, perquè a veure, només falla qui ho llença, però sí, doncs, important, i bueno, vaig tenir la sort que va entrar, que va ser un gol molt important i alhora, doncs, molt maco també.
I va sortir bé, exacte. Parlem ja de futur. Com afrontes ara aquesta renovació pel projecte de la temporada que ve a l'Espanyol a la nova segona divisió? Suposo que un cop més amb l'objectiu clar de lluitar per l'ascens.
Sí. L'afronto amb molta il·lusió, amb la mateixa il·lusió que vaig venir al gener i amb moltes ganes, perquè també sé que estan renovant a part important de l'equip i, bueno, pues sí, com dius, no? L'objectiu és el que és. També era l'any passat, no es va poder aconseguir pel pèl, però bueno, aquest any doncs, hem d'anar per totes des del primer moment, no fallar en partits que potser doncs, hauríem de treure els 3 punts i no ho hem fet aquest any passat, però bueno, tenim les idees clares, ho afrontem, com dic, no, amb tota la il·lusió del món i sobretot sabent que l'Espanyol està a primera divisió si o si l'any que ve.
A més, avui mateix l'Espanyol ha fet oficial el nou tècnic del primer equip femení, Marc Cabestany. Sé que estàs de vacances, però no sé si has pogut parlar ja.
Sí, es va presentar, va enviar un missatge, bueno, suposo que la capitana, jugadores importants, i bueno, jo li vaig dir, no, dic, desconeixo si has estat, perquè clar, és cert que jo no el coneixia, dic, desconeixo si has estat a l'Espanyol, si no, dic, però benvingut a aquest club sabràs que és un club molt especial, que t'enamora des del primer dia i hem de treballar junts per aconseguir l'ascens.
I en l'àmbit individual, després d'una llarga i exitosa trajectòria esportiva, tornes a l'Espanyol l'hivern passat, com dèiem, per ajudar-lo a tornar a primera, finalment no s'aconsegueix. El novembre faràs 36 anys, és veritat que ara la majoria de carreres esportives s'allarguen cada cop més, però fins quan et veus jugant?
Pues no ho sé, no ho sé. La veritat és que no ho sé, encara queda Adriana per estona. Sí que és cert que sóc una jugadora que es cuida molt, que bueno, té en compte tot, no? Tant l'alimentació com el treball invisible que no es veu abans i després d'entrenar, el descans. Llavors, bueno, això allarga una carrera esportiva, però bueno, no ho sé. Jo estic ara on vull estar, estic feliç, i quan un està feliç, doncs fa que les forces surtin d'on no es tenen.
La idea suposo que és retirar-te a l'Espanyol, evidentment si pot ser a primera, però on hi t'ho planteges?
Sí, 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 evidentment que és el meu somni, evidentment que jo vull que aquest equip estigui a primera i el dia que m'hagi de retirar, doncs, Perú estan entre les millors.
Vaig acabant. Aquesta setmana la Federació Catalana de Futbol va aprovar el que anomena la participació femenina universal, és a dir, que qualsevol jugadora també en edat juvenil i sènior podrà inscriure's en un equip masculí fins a primera catalana. No sé com recordes la teva etapa pel pas del futbol base a sènior i què pot implicar aquest nou pas cap a la igualtat de poder jugar en això, en equips mixtes.
Pues, doncs jo el meu pas amb nois el recordo de la millor manera possible. Sempre he dit que vaig tenir la sort de començar al Vilassar de Mar, on mai vaig trobar una mala paraula, on mai ja em vaig trobar diferent als altres pel simple fet de ser una noia. I també he dit sempre que fins que l'edat m'ho va permetre en aquest sentit per la llei, vaig continuar jugant amb nois. El Barça em va venir a buscar amb 10 anys i vaig dir que no, que volia seguir formant-me amb nois. És veritat que la diferència de jugar un equip femení a jugar un equip masculí es nota moltíssim després en el pas que dones al canviar futbol femení. I em sembla que és un pas molt important per la igualtat. Després s'haurà de veure si a nivell de força física podem competir amb nois o no, però jo crec que és una mesura que s'ha pres per les noies aquestes que es trobin en pobles on no tinguin equips femenins, que no s'hagin de desplaçar 80-90 quilòmetres per trobar un equip femení. Llavors penso que és un pas molt important, però sí que s'ha de valorar tot. El tema físic per mi és un tema doncs, fonamental en aquest sentit, perquè és veritat que no ens podem comparar amb els homes a primera catalana, la força que pugui tenir un home amb la que pugui tenir una dona, suposo que ho suplirem amb tècnica i amb uns altres aspectes, però crec que és un pas molt important per la igualtat.
Ho seguirem, evidentment, com avança això. Si hi ha dones, noies que ja juguin a juvenils i a sèniors d'equips fins a primera catalana, evidentment de territorial. L'Adriana Martín és una llegenda viva ja de l'Espanyol, màxima golejadora del conjunt perico la temporada passada, que va retornar després d'aquella etapa primera en guanyant títols i tot també amb l'Espanyol, i que la temporada que, com dèiem, tornarà a portar els seus gols per lluitar de nou per l'esperat retorn a primera divisió. Adriana, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per la temporada que ve, que acabin d'anar molt bé les vacances.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
En futbol sala, el Barça anuncia el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Ho ha fet aquest mateix matí. El jove tanca del Jaén, Antonio Pérez. Antonio arriba lliure després de jugar al Jaén, on hi va arribar de cadet i va debutar al primer equip ara fa 4 temporades, amb només 18 anys. Asseguro que aquest fitxatge és un pas endavant en la seva carrera esportiva. L'escoltem.
Para mí este fichaje significa dar un paso adelante en mi carrera deportiva, porque al final que se fije en ti el mejor equipo del mundo, pues es un sueño estar aquí con muchas ganas de que comience la temporada y de poder aportar todo lo que pueda al equipo y ayudar a conseguir todos los objetivos que nos pongamos en mente.
El ja exjugador del Jaén creu que s'adaptarà ràpid a l'equip gràcies al compartir vestidors ja amb molts dels seus nous companys a la selecció espanyola.
Viendo cómo he estado con ellos en la selección, con mis compañeros como Sergio, Carlos, Dida, Adolfo, pues sé que va a ser un vestuario súper sano, que me van a ayudar siempre lo máximo que puedan, porque al final, seguramente, conociéndolo o viéndolo desde fuera, se ve que es un vestuario que apoya a los jóvenes, como por ejemplo este último año a Bernat. O sea, que sé que seguramente me van a ayudar, que también seguramente lo necesite, sobre todo más al principio, y desde fuera pues se ve que es un vestuario con los mejores jugadores del mundo y que son muy autoexigentes, porque al final no se conforman solo con ganar, sino que solo siempre quieren dar lo mejor y quieren ganar todo lo que haya adelante.
El jove tanca, de només 21 anys, destaca per la seva defensa i també pel seu xut exterior i signa amb el Barça fins al juny del 2025. En hoquei patins, nou fitxatge per al Vilassana, que vol seguir lluitant per mantenir-se a dalt de tot la temporada que ve. Diana Silva vol lluitar per guanyar-ho tot amb el Vilassana. L'argentina ha estat presentada com a jugadora de l'equip del Pla d'Urgell, deixant clara l'ambició amb la qual afronta aquesta nova etapa en la seva carrera esportiva. Més detalls de UAU i de ràdio, Sergi Guiu.
Silva, nascuda a Argentina el 1990, va arribar a l'hoquei espanyol de la mà del Vilanova l'any 2017, on hi va jugar una temporada per al 2018 incorporar-se en les files del Cerdanyola, conjunt on hi ha estat fins aquest estiu, un moment en què ha agafat les maletes per viatjar al Pla d'Urgell i unir-se al Vilassana amb aquests ambiciosos objectius que manifestava la mateixa jugadora argentina. L'escoltem.
Bueno, la verdad que a mí me motivó mucho el proyecto. Sé que es un equipazo para tratar de pelear por todos los títulos y creo que a todo jugador le hace mucha ilusión eso.
Per la seva part, el president del Vilassana, Ramon Porta, explicava en la presentació de Diana Silva que l'entrenador Lluís Rodero ja feia un parell d'anys que seguia la pista de la jugadora.
És una jugadora que el Lluís ja fa 2 anys que se la mirava, és una jugadora amb molta experiència, és argentina, se coneix la Lliga Espanyola a les mil meravelles i era una jugadora que li feia molta falta per les coses que l'entrenador, pues, suposo que no vulgui.
Silva ha estat 2 vegades campiona del món amb Argentina, el 2010 i el 2014, i es va proclamar campiona de la Copa de la Reina en el seu any al Vilanova.
Gràcies, Sergi. Canviem d'esport. Aquest dissabte, 2 de juliol, demà, torna el tradicional torneig internacional de rugbi platja a Badalona. Ens explica els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona, la Laia Martínez.
Enguany arriba la seva edició número 21 amb 20 equips inscrits i 230 jugadors que competiran en partits que es disputaran al llarg de la tarda. I és que aquesta jornada esportiva començarà a partir de les 4 i acabarà a les 8 del vespre. Entre els equips es troba un andorrà, a més dels que vindran de Mataró, l'Hospitalet, Alella o Granollers. L'escenari serà la platja del Coco de Badalona, amb categories de sènior masculí, femení i veterans, amb representació dels mateixos organitzadors al Rugby Club Badalona.
Més coses, un parell de punts abans d'acabar. El pavelló de la Guinardera a Sant Cugat del Vallès serà aquest cap de setmana l'epicentre de la pràctica de l'esgrima a Catalunya. L'equipament santcugatenc acull el Campionat de Catalunya d'esgrima, un torneig que agruparà els millors clubs del país i que comptarà amb la participació de més de 150 esgrimistes en categoria absoluta el dissabte i també de veterans, que serà el diumenge. Des de Cugat Mèdia, més detalls, Marc Castro.
Tot plegat coincideix amb el centenari de la Federació Catalana d'Esgrima i és organitzat pel Club Esgrima Sant Cugat del Vallès, fundat el gener d'enguany. Montse Esquerdo és l'entrenadora de l'entitat.
Teníem intenció de fer una competició més infantil, que al final no va ser possible, precisament perquè som un club que estem començant, i al final per dates i per la necessitat que hi havia també per part de la federació, pues, ens vam acollir aquesta oportunitat. I aquí estem, també perquè no passés la temporada sense fer una aposta també per l'organització.
El Club Sant Cugatenc aportarà 5 participants a la competició, 2 que competiran en la categoria absoluta masculina i 3 que competiran en la categoria per equips femenina. Precisament, el conjunt femení és un dels favorits de la competició, ja que ve de cada tercer al campionat espanyol celebrat el passat cap de setmana a València.
Gràcies, Mar. I últim punt abans d'acabar, tornem a Lleida. No poder competir econòmicament dificulta a l'Aldara Lleida Unió Atlètica retenir talent local del club. Noms propis com el de Berta Segura i temporades com la que estava fent l'atleta impliquen que clubs de major categoria o marques esportives s'interessin per incorporar-les a les seves files. Més detalls des de UAU i de ràdio, Sergi Guiu.
Els darrers mesos, a l'Aldara Lleida Unió Atlètica i les participacions a les diverses cites esportives estan sent més que positives, amb resultats i classificacions que signifiquen el creixement del club lleidatà. Un dels clars exemples és l'atleta Berta Segura, la qual enguany està trencant totes les barreres que es fiquen. Parlat d'ella amb el president de l'Aldara, Sebas Vidal.
A poc a poc se van llevant aquella pressió que es posava ella mateixa a sobre i, bueno, es començat a competir i aquella qualitat que ja la veies tu quan estava entrenant, pues, bueno, l'ha trasladat a les marques i als resultats i, bueno, cada competició que fa estàs esperant a lo gran perquè és que de rècords i primers llocs i, bueno, és cada cop que fa algo te deixen la boca oberta.
No només en el cas de la Berta Segura, sinó en qualsevol altre nom propi, la dificultat a dia d'avui que tenen clubs com l'Aldara, Lleida, Unió Atlètica és el fet d'aconseguir retenir aquest talent dins el club tal com ens explicava Vidal.
Estem a primera divisió, per damunt està la màxima categoria que és divisió d'honor. Claro, quan ve un club de divisió d'honor que diu, bueno, pues tu competiràs a la divisió d'honor. Inclús la millor, tenim un equip sub-20 que competirà al Campionat d'Europa sub-20, i a més te paguem tant. Òbviament és molt complicat de que la gent digui, no, jo me quedo a Lleida, que no me paguen res, me donen carinyo, i clar, tot és molt complicat.
Una complicació que ve augmentada per la irrupció al món de l'atletisme de les marques esportives.
S'han afegit, que antes no hi eren, els clubs de marques, de roba esportiva, que aquí econòmicament encara són més potents que els clubs tradicionals, i lògicament és molt, molt, molt complicat que quan tingues tu una atleta d'una qualitat molt, ja un poc sobreixint, pues que se la pugui retindre al club.
L'Aldara Lleida Unió Atlètica, per cert, organitza aquest diumenge el Campionat de Catalunya d'Atletisme sub-20 a la pista de les Basses, on entre altres en formarà part Berta Segura.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's
be over this by now, yeah, it's been too long since we got crazy, I'm lucky spinning out, I'm counting down to...
Fins aquí l'enjoc, aquest últim enjoc de la temporada, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, al Pablo Palenzuela, al control tècnic, moltíssimes gràcies també al coeditor d'aquest enjoc, a l'Eduard Cabré, i a les emissores de proximitat a la redacció i producció. Gràcies a tothom, gràcies per escoltar-nos. Aquest enjoc d'entre setmana torna el proper dilluns 5 de setembre, com sempre, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'estiu, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Always say you love me but you always make it all about you, especially when you've had a few. Oh yeah. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next, I have to put up with you. Oh yeah. Worked on myself, open my eyes. Ego always doing the most, out of touch and not even close. Drama always follows you home, but I won't be waiting no more. Worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right, yeah, yeah. But with you, it's always my fault and your short views. Just like a time bomb, and I think you should take a second just to look at your reflection, baby. Take a look.
you should take a second just to look at your reflection, baby. Maybe you're the problem.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Sánchez es va comentar el pla.
El pressupost de defensa en 7 anys. Jo el que dic és que també ens comprometem i que es comprometi al pressupost sanitari. També és això. Salut és vida. Jo no entro si s'ha de fer o no el pressupost en defensa. Però amb salut és vida. Salut és cohesió social. Salut és generar riquesa. I això ni se'n parla.
És el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, defensant la importància d'invertir en polítiques sanitàries, coincidint amb l'anunci que el departament destinarà 450 milions d'euros en atenció primària els pròxims 2 anys. Això implica construir una 60 de nous centres d'atenció primària, així com remodelar d'altres o bé millorar-ne les infraestructures. En relació a la 7a onada de la Covid-19, Argimon assegura que no cal fer-se testos en cas de tenir símptomes, sinó prendre les precaucions oportunes, i ja ha demanat al Ministeri de Sanitat que estudiï avançar la quarta dosi de la vacuna als majors de 80 anys. De seguida ho ampliem, abans repassem la resta de títols.